Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El sindicat de llogateres reclama al president Salvador Illa que la Generalitat adquireixi les promocions d'habitatge protegit a la Fundació La Caixa per evitar el desnonament de les 150 famílies a les quals se'ls finalitza el contracte l'any vinent, sense possibilitat de mantenir el lloguer. En una reunió, el president s'ha compromès personalment a solucionar el conflicte. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
Avui hem llançat un missatge clar al president de la Generalitat. No podem esperar més. No poden esperar més les més de 100 persones que fa 7 mesos que estan en vaga de lloguers perquè la Fundació La Caixa les vol fer fora de casa seva, d'uns pisos protegits que van ser construïts amb fons públics. I aquests pisos han de passar a mans públiques per aturar la privatització i per aturar les expulsions.
I el president del govern, Pedro Sánchez, replica l'amenaça de la retirada de suport de Junts dient que l'executiu està complint amb els acords de Brussel·les. De la seva banda, Junts es reuneix dilluns a Perpinyà per analitzar la continuïtat del seu suport, mentre que Esquerra ha reclamat avenços en el finançament. Escoltem Pedro Sánchez.
Cuando hablamos de cambio, puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresarnos una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España, y ahí están los datos, ahí está también la situación política e institucional en Cataluña y también en España, le sienta bien este gobierno de coalición que efectivamente ha propiciado un cambio desde el año 2018 para bien de avance y no de involución como plantean otras alternativas políticas, en este caso el Partido Popular y Vox.
I llibertat vigilada i un ordre d'allunyament per als dos joves de 14 anys acusats d'una agressió sexual a una menor a Gironella. A un d'ells també se li ha imposat una intervenció terapèutica. Pel que fa al tercer menor implicat, és inimputable per tenir menys de 14 anys. Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda, primer a la vora del riu Llobregat i després en un domicili particular. Tant els presumptes agressors com la víctima es coneixien perquè estudiaven al mateix centre. El diari Regió 7 apunta que els menors haurien gravat els fets. I la família desmenteix la mort d'Antonio Tejero, l'autor del cop d'estat de 1981, com han publicat diversos mitjans, tot i que reconeix que es troba en estat crític, ingressat a València i ha rebut l'extrema unció. Segons han informat els familiars en un comunicat, el coronel de la Guàrdia Civil colpista està clínicament mort. I definit oficialment el recorregut del Tour de França 2026 amb el Grand Depart a Barcelona, passant per Tarragona i també per Granollers, en total 3 etapes catalanes.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 23 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Sabrem quina és l'actualitat del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava. Participarem al Campionat del Món de Pesca amb boia. Ens acostarem a la Biblioteca de l'Ampolla, anirem fins a una ciutat maia a Mèxic, descobrirem un nou mite i una nova llegenda del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui des de Mallorca parlant dels mamífers marins. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer, el que volem presentar és el nostre equip, totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, gràcies. I vosaltres què?
Què? Bé, aquest molt on fire, què passa?
Bé. És que aquest matí m'ha vingut de tot. He tingut vent, he tingut pluja, no. però
pluja una... on? Vent?
Allà a Valls, a la zona de Valls.
Enterral, hi ha un mar increïble, però...
Sí? No he anat.
No es pot fer surf perquè fa tant de vent.
Clar, se'n va.
Que està tot desordenat, però sí.
Jo dic, aquest matí hem tingut de tot. Pluja, sol, núvols... Però tot això en un flash, eh? Doncs... Ens han tingut 20 minuts allà esperant a la carretera, per això veies... Que m'ha faltat l'air. No he pogut arribar a fer tot.
Bé, has fet alguna cosa, no passa res. Tot està per fer.
Vinc.
Però bé, sí, el ventarral... Afirmatiu, continua,
sí,
continua.
Sí, sí, sí.
Vinga, va, anem a presentar la Cel Prieto d'Eix de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a totes i a tots, que també sempre ho dic en femení, però després saluden els meus companys. Així que, bueno, com va dir ahir la Sílvia, ahir estem de dimecres, avui estem de dijous, i a mi m'agrada molt quan connectem amb Arran de Mar ara les emissions de les emissores locals, perquè això significa que ja queda poc per a que s'acabi la jornada, i demà és divendres.
Demà és divendres, uh-huh! Important. Estaria bé que baixés el vent, però sí.
Sí. Diuen que plou, no?, de cara a cap de setmana.
Ja, ens arriba l'hivern, una mica l'hivern. Bé, el fred, home, almenys.
Ja tocava, almenys.
No, home, no. Jo a temperatura de Canàries tot l'any.
Sí. No, però no. És, vull dir, si tenim temperatura de Canàries aquí tot l'any, és que alguna cosa no va bé.
Ah, sí, amb això també. Anem a saludar en Sergi Corral, d'Eix de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs per aquí, prop de bé. També vent, També fa una mica de tramuntana avui per aquí. I ara ho escoltam amb els bolletins. S'ha presentat el Tour de França avui, que passa per Tarragona. Us passa per Tarragona, per la vostra capital, per Barcelona...
Sí, saps el tema? És que això a tu et motiva un munt, però és que jo de les bicis... Jo deixo casa meva, si vols venir a veure.
Jo m'ho plantejaré, o sigui, s'ha de fer alguna cosa aquells dies, s'ha de fer alguna cosa. Bé, que ens passa per casa i passa per Arran de Mar, el Tour de França, això és notícia.
Això és notícia, passarà, encara queda, però encara
queda.
Encara ens queden uns mesets.
Hem d'anar preparant, hem d'anar entrenant i coses d'aquestes.
Sí, ara em poso. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, jo també sóc d'aquests que les bicis des de casa, al sofà i per fer la siesta, poca cosa més.
No, jo és que no arribo ni aquí, ni des de casa al sofà, imagina't. Vull dir, jo fa un munt que no veig bicis. Ja anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, també, no? Jo sí, a mi sí que m'agraden les bicis, tant des de casa, quan les fan per la tele, i si no, les vegades que ha passat per aquí un Maresme al Tour de França, que ja ha passat unes quantes vegades, també la Volta a Catalunya, que l'hem tingut sortint de Calella durant ben bé 10 anys, sí, són curses que m'agraden, i sobretot això amb el Tour passa, amb la Volta a Catalunya no. Aquella caravana que hi ha abans de les bicicletes, que van repartint coses de publicitat, de propaganda, et van donant una mica de tot, a mi això m'agrada molt, jo això ho vull tornar a veure.
Això és molt de padrina, eh? Anar replegant les...
que tenim l'edat que tenim, què vol fer?
Això és molt de padrina. Vinga, va, deixem les bicis, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla? Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérezot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Palamós posa en debat el futur de la pesca, Sergi.
Així és, la Casa del Mar del Palamós és avui, durant tot el dia, la seu d'una jornada de debat sobre els reptes i oportunitats de la pesca a la Mediterrània. Una trobada que reuneix experts, institucions i professionals per analitzar el futur del sector. Es vol incidir en el paper que desenvolupen les OPPs, les organitzacions de productors pesquers, per garantir un model de pesca sostenible i competitiu. Francesc Benaigues, en declaracions a Ràdio Palamós, explica de què es parlarà en aquesta jornada.
Home, jo crec que parlarem una mica de tot. Gestió pesquera, bé, està convidats molta gent, no? De Madrid també estaran un tipus de taules rodones i, bueno, suposo que hi haurà un intercanvi d'opinions, sobretot a través de les OPPs, que nosaltres veiem que també és el futur. Des de les reunions que jo, almenys jo he estat a Madrid, també ells opinen que les OPPs són molt importants i, bueno, funcionen. Hi ha moltes OPPs a Andalusia que funcionen i nosaltres també, vaja.
L'Organització de Productors Pesquers de Palamós és una entitat lligada a la Cofradia Palamosina i que es va constituir com a organització, una figura reconeguda per la normativa comunitària per millorar la seva posició d'interlocució amb les administracions i intervenció al mercat. La d'avui ha estat la primera jornada, un esdeveniment que permet donar valor a aquesta figura per fomentar pesqueres viables i sostenibles. Com dèiem, aquesta jornada ha reunit professionals, representants institucionals i experts amb l'objectiu de debatre sobre els desafiaments i perspectives de futur de la pesca al Mediterrani.
Torna a la cuina de pescadors al Maram de l'Escala.
Doncs sí, la cuina de pescadors engega una nova temporada, una nova edició de tardor, amb dues sessions dedicades a la cuina del peix de proximitat. Un cop més, pescadors i cuiners locals oferiran dues sessions, una part de cuinar plats ben mariners, explicaran curiositats de la pesca i secrets de la cuina. L'activitat és organitzada per la Cofradia de Pescadors de l'Escala amb el suport de l'Ajuntament. Escoltem com ho valora Josep Lluís Sureda, patró major de la Cofradia.
És una activitat, doncs, que ens engresca molt, és una activitat que ens fa molta il·lusió poder-la anar fent durant els mesos d'hivern i que esperem que sigui un èxit. Després ens tornem a plantejar, doncs, els mesos de primavera, principalment, doncs, el mes de febrer, març, abril i maig, doncs, també donar-li continuïtat.
Aquest divendres a les 7 de la tarda, en Xicotero i la Joina Oliveres proposen dos plats ben mariners, fideus de peix a la cassola i escabets de sardines. De fet, els fideus i l'escabets seran els protagonistes de les dues sessions, ja que la programada pel dia 21 de novembre en Manel Montià i en Josep Puig prepararan fideuada i escabets de peix del dia. El preu de l'activitat és de 22 euros i les inscripcions estan obertes a través de la web, el correu electrònic d'info@maram.cat o bé al 972 77 16 66.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Alcanar reclama que es condoni el sobrecost pel gran volum de residus generats pels aiguats. Cel.
Sí, Marina, els pobles afectats pels aiguats del Montsià encara recullen els residus per les pluges torrencials. Al Canar queden grans volums de brossa acumulada que les brigades han retirat de cases, carrers i camins. Electrodomèstics, mobles, llibres, utensilis personals i també molta terra barrejada amb altres elements s'amunteguen en descampats habilitats com a abocadors provisionals. L'alcalde Joan Roig ha mostrat la seva preocupació pel sobrecost que això representa als ajuntaments.
A vegades tens aquestes catàstrofes naturals, se generen una quantitat ingent de residus. Ja vam tindre l'experiència l'any 2021, per exemple, on vam generar tonelades de residus i al final la factura que es va generar de la gestió d'aquests residus va ser ingent, inassumible per un ajuntament com el nostre, no? De centenars de milers d'euros. Al final l'acabes pagant, però això tensiona o tensa d'una forma exagerada el pressupost municipal. Nosaltres ens arriba una notificació de l'Agència Catalana de Residus que ens condonen el cànon, però és que el cànon és una part mínima, ínfima de tot aquest cost que té per l'Ajuntament. Jo penso que aquí l'Agència Catalana de Residus hauria de fer una reflexió, també hauria de fer un esforç econòmic perquè tot aquest pes econòmic o financer no recaigui sobre els ajuntaments.
En aquest sentit, ha demanat a l'Agència de Residus que condoni la facturació de gestionar un excés de brossa, perquè el cànon d'abocador que han perdonat és només una part ínfima de tot l'augment de la despesa.
Dos casos confirmats de grip aviària en ocells silvestres a les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura ha confirmat dos casos del virus de la influència aviària d'alta patogenicitat del subtipus H5N1 en aus silvestres a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una gavina corsa a l'Ametlla de Mar i d'un xoriguer comú a Deltebre. Els animals morts haurien estat trobats fa vora un mes, segons detallen fonts del Departament d'Agricultura. Des de l'agost s'han confirmat 6 casos a Catalunya, majoritàriament al voltant dels aiguamolls de l'Empordà i també en fauna salvatge. A la resta de l'estat s'ha detectat casos a Andalusia, entre els quals a la zona de Doñana. Segons detallen fonts de la Generalitat, en el cas del Delta de l'Ebre i l'Ametlla de Mar, s'ha decretat durant 30 dies la prohibició de caça en un radi de 3 quilòmetres al voltant del punt on van ser localitzades les aus, un termini que es complirà ja la setmana que ve. A més, és important evitar la manipulació d'aus silvestres mortes i malaltes per part de particulars i per part d'aquelles persones amb tinença d'aus de corral. Cal implementar mesures de bioseguretat per minimitzar el risc de contacte d'aus salvatges amb les aus de corral, a banda que cal que es tinguin registrades. La mesura, tot i no estar contemplada dins dels protocols habituals de sanitat animal, s'ha pres com a precaució i per evitar una hipotètica expansió de la malaltia a altres aus, en un entorn com el Delta de l'Ebre i en plena temporada de caça menor.
Anem ara fins les costes del Garraf. Aquest matí s'havia d'executar la recuperació possessòria de les instal·lacions del Club de Mar de Sitges d'acord amb el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'entrega de claus estava prevista a les 8 del matí, però finalment cap membre de la demarcació de costes ha fet acte de presència per executar el desallotjament. Carles.
Eren quarts de 8 del matí, encara de nit, i alguns dels socis del Club de Mar s'havien aplegat a la porta de la seva seu per passar-hi els darrers minuts. Tot feia apuntar que a les 8 del matí una comitiva del Ministeri de Transició Ecològica apareixeria per recollir les claus tal com s'apuntava en la resolució judicial emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Finalment, però, després d'esperar fins gairebé 3 quarts de 9, no s'ha presentat ningú. Benjamín Cervera és el vicepresident del Club de Mar. L'escoltem.
Portem aquí des de 7:45 del matí, són les 8:45 i nosaltres marxem. Hem estat aquí esperant els senyors de costes i aquí no ha aparegut ningú. Evidentment, tenim coses a fer, tenim feina i marxem.
Segons han assegurat fons del club, ahir haurien rebut un correu del Ministeri demanant-los que fos la mateixa entitat que es dirigís a Barcelona a entregar les claus, però ells mateixos s'aferren a la resolució judicial on consta que hauran de ser funcionaris de l'Estat qui executin el desallotjament. Ara, de moment, s'hauran de posar d'acord per trobar una nova data.
En aquests moments, des de l'equip jurídic, estan enviant un mail als jutjats comunicant fehacientment que nosaltres hem estat aquí, hem enviat... Estem enviant la nota, que estem aquí i que nosaltres marxem, evidentment, i que siguin ells qui marquin dia i hora per a fer l'entrega efectiva de les claus.
Des de l'entitat no perden l'esperança i, tot i que s'acabi tirant endavant el desallotjament, mentre l'edifici segueixi en peu i l'ordre d'enderroc no s'executi, seguiran amb la certesa de poder recuperar aquest espai.
Si l'edifici, tal com està l'acte judicial d'enderrocament, està paralitzat, entenem que podem seguir lluitant per tornar a les instal·lacions o continuar, millor dit, a les instal·lacions que tenim fins que n'hagi una ordre ferma d'enderrocament dels tres edificis. Aquesta seria la nostra premissa, no? Vull dir, entenem que l'atemptat urbanístic i el patrimoni sitgetà és importantíssim i seguirem lluitant per mantindre'l, evidentment, perquè no oblidem que això és un club, una escola de vela, i evidentment això és un bé esportiu i cultural arquitectònic per la vila, no?
Sa primeres fonts al Ministeri, tot i no haver recuperat les claus, donaria per executada la recuperació possessòria, ja que l'edifici ha quedat buit i podria començar a tapiar les instal·lacions en els propers dies.
Anem ara fins les costes del Maresme. Demà divendres arriba un dels actes més simbòlics del calamarenys, el sopar popular al Calissai. Serà just després del show cooking del cuiner Arnau París quan arribarà el torn d'aquesta proposta gastronòmica en què el plat principal serà una fideuà amb calamars. Oriol.
Exacte, el Cogam Arenys centra part dels actes d'aquest cap de setmana aquí a Arenys. El sopar popular, el show cooking, com deies, amb el cuiner Arnau París, sortides en barca o rutes turístiques són algunes de les propostes previstes. La primera de les propostes serà amb Arnau París, cuiner del programa Cuines, de 3CAT, que vindrà a Arenys per fer un show cooking amb receptes de calamar a partir de 6:45 a la Riera, davant del Calissai. Tot seguit, a partir de les 8 del vespre, serà el torn del sopar popular, que enguany tindrà com a plat principal una fideuà amb calamars que cuinarà el restaurador Joan Major, acompanyat del seu equip. Al marge d'aquest plat principal, els comensals podran gaudir també d'un aperitiu, postres i beguda, un sopar que inclourà un concert de veneres i altres sorpreses que serviran per commemorar el 30è aniversari d'aquestes jornades gastronòmiques, tal com explica el regidor de Promoció Econòmica, Ramir Vidal.
El 30 aniversari, pues, a part d'haver-hi la fideuà, pues, hi ha un primer plat, un postre, un regal, bueno, una sèrie de coses que, bueno, és per completar-ho i poder-ho celebrar bé, no? I tenim també l'ambientació d'en Pep Berguedà amb música, o sigui, bueno, hem fet una cosa que sigui una mica més... Sé que hi ha gent que l'any passat pues, no va estar contenta o una mica disgustada, bueno, no vam complir les expectatives, però, bueno, aquest any hem ficat tota la carn a la graella, com aquell que diu, perquè la gent estigui contenta i sigui pues, un sopar popular d'aquells que dius, ostres, ho he estat molt bé i ho recordo, no?
Els tiquets per anar-hi ja estan pràcticament esgotats. Hi ha un aforament màxim de 200 comensals. La cita és demà divendres a partir de les 8 del vespre. Ja diumenge hi haurà dues propostes més. Sortides en barca, a bord de la marinada, amb acompanyament musical del cantautor Pep Berguedà durant el matí i una visita guiada pel port d'Arenys a partir de les 11 del matí.
I avui ha sortit a la venda un nou còmic d'Astèrix, el Gal. Astèrix a Lusitània és el 41è àlbum de còmic de la sèrie, un àlbum on la proximitat del mar, el sol i la llum hi seran molt presents. De fet, a la portada provisional de l'Ideàfix, l'Obèlix i l'Astèrix ja apareixen sobre una calçada decorada amb dos peixos. Ja el tens, Oriol?
I tant, Marina, que el tinc. Aquest mateix matí he passat per la llibreria, me l'he mig llegit, he començat, però no en podem fer cap spoiler, però sí que us puc dir que el garum, una salsa de peix, que és una mica fastigosa que els romans posaven a tot arreu, hi té un pes rellevant en aquesta aventura. També us puc explicar que és la segona historieta d'Astèrix guionitzada per Fab Caro, després del Lliri Blanc, i la setena dibuixada per Didier Conrad. En l'argument, els protagonistes viatgen a la província romana de Lusitània, és a dir, a Portugal. Els autors van anar-hi a Portugal a descobrir el país i van fer 527 fotografies, 66 de les quals el paviment ceràmic típic, i els seus detalls han servit per il·lustrar l'aventura. D'aquí la primera imatge promocional que deies, on els gals estaven damunt d'un paviment amb la imatge de dos abadejos. El gener ja es va dir que el nou còmic sortia avui al mercat, però el títol no es va descobrir fins al 16 de març, junt amb la portada provisional. La proposta de situar un àlbum a terres portugueses ja estava en la cartera d'idees per a futures aventures i en aquesta ocasió tocava un àlbum fora de la Gàlia, tot seguint una norma que tenen d'alternar una aventura local amb una excursió per altres contrades. Val a dir que Didier Conrad ja havia dibuixat altres personatges lusitans a Astèrix a Itàlia, on es va inspirar en el vestit tradicional portuguès per als personatges femenins. Editat de manera simultània en 19 llengües i dialectes, la història publicada avui és el 25è viatge dels gals fora del seu entorn i coincideix en l'any en què el gos Ideàfix fa 60 anys de la primera aparició a la Volta a la Gàlia l'any 1965.
Acabem el nostre repàs informatiu explicant que el Parlament Europeu ha aprovat de forma definitiva la nova regulació comunitària sobre prevenció de la pèrdua de pèl·lets en el medi ambient, que busca evitar la concentració de microplàstics que afecten les platges com les de Tarragona. La nova normativa obligarà els operadors econòmics que manipulin més de 5 tones de pèl·lets de plàstic a la Unió Europea que adoptin mesures específiques per evitar pèrdues. Les noves normatives també afectaran tots els transportistes de la Unió Europea de tercers països que utilitzin carretera, ferrocarril o vies navegables interiors, així com els operadors marítims que surten o fan escala en un port d'un país de la Unió Europea. Amb la nova regulació, la Unió Europea busca reduir els microplàstics alliberats al medi ambient en un 30%. I el port de Tarragona ha registrat un creixement del tràfic portuari total del 10,5% amb 2,67 milions de tones mogudes durant el passat mes de setembre. Els líquids a Doll són el grup tractor d'aquest setembre amb 1,56 milions de tones mogudes, mentre el que més creix són els sòlids a Lloure amb un increment del 29% gràcies a mercaderies com els cereals, pinsos i farines. Aquest increment general ha estat impulsant per l'excel·lent comportament de sòlids de Lleure i de la càrrega general, així com per la recuperació del turisme de creuers, que ha crescut un 19,4% en nombre de passatgers. Analitzant els tres grans grups de tràfics, tots mostren signes de recuperació, destacant especialment el dinamisme dels sòlids i la càrrega general. El creixement més gran es registra en el grup de sòlids de Lleure, amb un increment del 29,1%. Aquest augment es deu principalment al bon comportament de tràfic de cereals, pinsos i farines, que ha crescut un 85,1% al setembre, reforçant el paper del port de Tarragona com a porta d'entrada agroalimentària de referència al Mediterrani. Els líquids a Doll, el major volum al port, ha experimentat un creixement del 5% impulsat per un notable augment del 20,5% en productes químics i biocombustibles. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents de la situació marítima, que estarà ben esvalutada. Tenim vents entre Ponent, Mestral i Tramuntana que fan que hi hagi a hores d'ara de forta maró a Maragassa, a gran part del litoral. De fet, al llarg de les immediates hores, fins aquest proper vespre, a la costa Brava Nord entrarà la Tramuntana amb molta ràbia, sobretot ja mar en fora, i això farà que hi hagi mar brava en algun cas. Per tant, més de 4 metres d'onada. Arran de platja tindrem també aquestes onades de 2 metres i mig, per tant, molta precaució amb la maragassa que arribarem a tenir. Amb vent que serà molt fort, amb cops de 70, 80, 90 per hora entre el sud del Maresme i la banda del Baix Penedès. En vista el divendres ja amb una mica més de tranquil·litat, però ens quedarà moltíssima ressaca marítima. De maró a forta maró amb molta facilitat, una mar llarga i sobretot aquest vent ja més fluix que no pas avui. Continuarà bufant més aviat de nord o nord-oest. Durant la tarda giraran una mica cap a Garbí aquests vents. Per tant, quedarà mar creuada la tarda del divendres. Us seguirem a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. les profunditats de l'actualitat.
Volem començar avui parlant dels grups d'acció local pesquers, que són un dels principals dinamitzadors del sector al territori. Avui volem donar un cop d'ull a l'actualitat del GALP, de la Costa Brava, des de l'escala, Sergi.
Així és, Marina, i per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Esteve, la seu gerent del GALP Costa Brava i també responsable en part de la comunicació. Bona tarda, Mireia, benvinguda a la Ronda Mar un cop més.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Aviam, volem, com es diu habitualment en ciclisme, volem una foto finish a dia 23 d'octubre, estem a dia 23, de en quin moment de l'any es troba ara mateix el GALP Costa Brava, en què esteu enfrescats o enfeinats?
Actualment estem en la fase de justificació dels ajuts que s'han finançat aquest 2025.
Mhm.
On aproximadament es han presentat entre unes sol·licituds, més d'un milió d'euros sol·licitats, i ara els projectes que, doncs, que van sortir resolts favorablement estan justificant les iniciatives.
D'acord. I al mateix temps hi ha obert el període també per presentar de cares l'any que ve fins al 31 de gener, és cert? Vaig ben encaminat?
Ho dius molt bé. I és un bon moment ara per fer una crida als municipis de Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, Roses, l'Escala, l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, que són tots del GALP Costa Brava, perquè empreses, entitats que treballin a l'entorn del sector marítim i pesquer doncs puguin presentar sol·licituds. Com molt bé deies, fins al 31 de gener ho poden fer posant-se en contacte amb nosaltres.
Anem a bon ritme, Mireia, o sigui, cada cop va creixent l'interès o els diferents sectors es van implicant una miqueta més en el GALP i en aquestes iniciatives, en aquest suport, no?, que vosaltres li doneu.
Sí, realment cada vegada és conegut el GALP Costa Brava i el GALP de tot Catalunya, que ara hem passat a ser 5 GALP, de 2 a 5, i per tant cada vegada més entitats, empreses ens coneixen i presenten propostes. Sí que som molt ambiciosos i encara volem fer un pas més i que realment els projectes siguin transformadors, que ajudin el sector de la pesca i els nostres pescadors i pescadores.
Ara ho has dit, s'ha passat de 2 a 5. Com ha anat evolucionant una mica, tu que hi has estat i tu que ho has vist, com ha anat evolucionant el GALP?
Doncs mira, simplement que hi havia àrees de Catalunya que no estaven cobertes per GALP, i ara sí que tenim tot Catalunya galpanitzat, i per tant, oportunitats per a aquestes entitats al territori de poder presentar propostes.
Uh-huh. Amb la implicació del territori, jo el que veig és que a part dels projectes que us presenten i el mer paper d'aquesta gestió, no? El que sí que feu moltes vegades, deixa-m'ho dir, no sé si és així o no, és un paper fins i tot de mediador, no? Us hem vist a les taules de cogestió, us hem vist a certes taules de debat també entre el sector de la pesca, el sector del turisme, entre diferents sectors, no?
Correcte, amb aquest objectiu que tenim, no?, de fer florar projectes que compleixin la triple sostenibilitat del mar, que siguin sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, el que procurem és això, doncs que les entitats, ajuntaments i confraries estiguin implicades en el projecte i, per tant, hem de buscar, com dius, aquesta simbiosi. I aquestes taules que mencionaves són les que ens permeten, doncs, trobar doncs, iniciatives, buscar fer networking, buscar relacions de persones que procurin tenir aquests objectius, que
dèiem. Avui a Notícies, a titulars, parlàvem del cas, per exemple, de la OPP de Palamós, no?, que avui estàvem fent unes jornades de debat i també del futur de la pesca i tot plegat. Aquestes OPPs també són unes altres eines importants i suposo que vosaltres també hi teniu contacte o també hi esteu enmig de la gestió, en podríem dir.
I tant, és així. Justament avui, com deies, hi ha hagut aquesta jornada a l'OPP de Palamós. Aquí al GALP Costa Brava, que ens estic directament al nostre àmbit, tenim l'OPP de Palamós, l'OPP del Cap de Creus, formada per tres confraries també, que ara ho han començat a treballar, i l'OPP del Peix Blau, i ells també són doncs, entitats que poden demanar ajuts GALP i que, per tant, poden fer iniciatives a l'entorn d'aquest sector marítim i pesquer. I, de fet, ja tenim alguns casos, s'ha finançat doncs, des d'una furgoneta per refrigerada per l'OPP de Palamós fins a una marca per l'OPP de Cap de Creus. Vull dir que ja estan començant a entrar en aquest terreny i ens sol·liciten doncs, ajuts també.
On us agradaria arribar més? O sigui, quin seria ara el pas endavant que us agradaria fer des del GALP?
Mira, jo crec que és molt important que consumim més peix, com ja sabeu, hi ha una davallada molt important en el consum de peix i, per tant, crec que és bàsic que els galbs ens posem d'acord i ja ho estem, de fet, amb els cinc, amb els quatre companys de d'altres galbs, aquesta és una prioritat, no? Tots els projectes que influeixen a la cadena de valor de la pesca i l'aqüicultura, perquè també és aqüicultura. Però tots aquests projectes que serveixin per fomentar el consum de peix, doncs crec que són bàsics. Això vol dir tant involucrar peixateries com el consumidor final, per tant, amb moltes tasques de divulgació, relacionant doncs, el peix amb la salut, que al final és del que viuen els nostres pescadors i pescadores venint aquest peix.
Hi ha una altra cosa que flota en l'ambient, en el sector de la pesca, que, per exemple, mira, a la jornada que va haver-hi de la tonyina, aquí a l'Escala, fa poques setmanes, vam poder veure un pescador jove, en Toni Expósito, participant a la taula rodona. Un dels camps que queda pendent és precisament aquest, també, el del relleu generacional, i com des del GALP s'ha estat treballant amb aquests pescadors joves que es tiren del carro
Molt bé, aquest és un repte molt i molt important que tenim, com també passa en el sector agroramader, i per tant hem de cuidar, jo penso molt bé, aquests pescadors joves que s'engresquen a comprar una barca i a iniciar doncs, en aquesta aventura de la pesca. Jo diria que sí que s'han fet projectes de cooperació per intentar doncs, atraure aquests nois i noies joves, però que encara no ho hem aconseguit. Per tant, hem d'encara continuar picant pedra amb això, en intentar ser doncs, llaminer el sector per aquests nois i noies joves i que s'ho plantegi com una oportunitat laboral.
Mm-hmm. Un tema més tècnic, o potser més... Quan parlem d'economia sempre ho agafem una miqueta amb pinces, no? Però el GALP depèn en part també dels fons europeus, no? D'aquests fons que arriben europeus. Teniu una temença o certa por de que algun dia des d'Europa es retalli tot plegat i us quedeu sense... o amb una part molt menys de que vingui de part d'Europa?
Sí, sí. Nosaltres ens està demanant que hi hagi continuïtat perquè realment, com tu dius, Sergi, aquests fons perillen i, per tant, nosaltres sí que tenim garantit fins al 2029, que és quan s'acaba aquest conveni que tenim signat amb la Generalitat de Catalunya, però llavors els fons SEMPA sembla que competir amb altres fons i, per tant, garantir tota aquesta possibilitat de poder continuar doncs, dinamitzant aquest tipus de projectes i ajudant els pescadors i pescadores és bàsic. No està garantit i, per tant, és un dels temes que ens preocupa al sector i directament al GAL.
I a nivell de... Abans parlàvem dels sectors, no? Un dels sectors que sembla clau últimament, o també la paraula que cada cop s'està imposant més, és el de la sostenibilitat. Anem cap a uns objectius de desenvolupament sostenible que el mar també s'ha de implicar, no? L'altre dia també estàvem aquí al Port de l'Escala al voltant del projecte de pesca neta i tot plegat. Quina part, o sigui, suposo que bona part, o no sé si més d'un 50%, però pel que he anat llegint, molta part d'aquests projectes que us arriben precisament són dedicats a més sostenibilitat, no? O a millorar aquest aspecte.
Sí, sí, és una de l'ADN del GALP Costa Brava, d'entendre aquests projectes doncs, sostenibles ambientalment, i per això es treballa amb els científics, i de fet el món de la pesca ja fa més de 20 anys que està treballant doncs, per ser cada vegada més sostenible, amb diferents, amb diferents mesures, com el tema de les malles, com el tema també de la descarbonització del sector, etc. Per tant, sí, totalment han de ser, però sí o sí els projectes que es presenten en el GALP han de portar aquesta A d'ambientals de projectes sostenibles ambientalment. I és el que nosaltres des del GALP, doncs la nostra estratègia doncs, ens marca i procurem com fer afrontar els projectes que siguin totalment sostenibles.
Abans deies dels diferents ports que participen, no? Llançà, Roses, l'Escala, Palamós, etc. Hi ha bona sinergia entre tots? O hi ha algun cas que, per exemple, trobeu que fa falta estirar una miqueta més o que us agradaria que presentessin una mica més de projectes o que s'impliquessin una miqueta més?
Mira, avui estimo que em faci aquesta pregunta perquè et puc dir que Sant Feliu de Guíxols has esdevingut soci del GALP Costa Brava. I era un dels ajuntaments que ens faltava, d'aquests 8 municipis que t'he mencionat. Cadascun doncs, té la confraria molt implicada al dalt, formen part de l'assemblea, són un dels socis, i ara ja podem dir doncs, que tots els ajuntaments també. Tots ells i el darrer estat Sant Feliu de Guíxols. I per tant, fa molta il·lusió també poder comunicar que recentment doncs, s'han incorporat al GALP i que, per tant, això farà que sigui molt més fàcil de dinamitzar projectes.
Mm-hmm. Abans em deien, una de les coses que us preocupen i que esteu treballant més és per aquest incrementar o el consum de peix i sobretot el consum de peix entre els joves. Es fan moltes campanyes, us fan diverses campanyes a escoles, no? Però sembla que encara no s'ha trobat la clau perquè, bé, la mitjana d'edat de gent que vagi a la peixateria sigui menys de 40 o fins i tot de 40 o de 30 anys.
Correcte, o sigui, han dedicat molts esforços i molts recursos per això, amb nens petits a través d'escoles i a través del Consell Comarcal del Baix i l'Empordà, doncs també projectes d'aquest tipus, però els joves encara no hi sabem arribar prou. Per tant, hem de fer un esforç, jo penso, en aquest sentit, de poder arribar als joves i que els joves directament doncs, vagin a la peixateria i puguem baixar aquesta edat mitja que tenim, que ara mateix és de 50 anys, per tant, que els joves puguin doncs, també ser prescriptors del peix i consumir-ne i cuinar-lo, és un dels reptes que són més importants que tenim a sobre la taula.
Uh-huh. I hem començat amb agenda i acabarem amb agenda. Em comentaves que ara esteu acabant amb l'execució, no?, o amb allò dels projectes de l'any passat.
Justificació, correcte.
Amb la justificació. La cadena és aquesta, no? Heu de justificar primer els dels anys anteriors, aleshores comprovar que s'hagin fet, no? O com funciona una miqueta tot plegat?
Mira, els ajuts GAP són convocatòria oberta. Això vol dir que en qualsevol moment una entitat, una empresa, una peixateria, un OPP, una confraria, un ajuntament pot demanar un ajut GAP. Per tant, en qualsevol moment pot fer aquesta sol·licitud. I ara, com tu molt bé deies, estem a la fase de justificació i llavors hi haurà aquesta fase de seleccionar d'entre les sol·licituds que tenen temps fins al 31 de gener per poder-los portar documentalment, doncs poder seleccionar quins projectes seran els que finançaran pel 2026. A part d'això, però Sergi, aprofito per dir-te que no només gestionem els Living Lab, sinó que tenim altres projectes. Justament el 19 de novembre hi ha un Living Lab, que és una taula en la qual decidiran quines mesures s'implementa en el 2026 per adaptar-nos al canvi climàtic en el sector de la pesca i el turisme. O sigui que, bueno, el calendari és ple, però és un bon moment ara per trucar-nos, per contactar amb nosaltres, explicar-nos quines idees teniu o quines mesures poden fer les peixateries i OPPs i conferies per millorar la cadena de valor de la pesca i l'agricultura i ens posem a treballar.
Mireia, moltíssimes gràcies per passar per la Ronda Mar, per posar-nos al dia, en aquest cas, del GALP Costa Brava, i com sempre fem, us anirem seguint de prop.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
No deixem de costat el sector pesquer, parlem de la pesca, a part de la vessant d'activitat econòmica del sector primària, té també una vessant lúdica i esportiva. En diferents ocasions ho comentem en aquest programa. Hi ha molta gent que pesca per afició i també n'hi ha que pesca per competició que s'hi dedica com a esport. Tant és així que s'ha celebrat el Campionat del Món de Pesca de Boia i hi ha participat un aranyenc, Oriol.
Doncs, efectivament, Marina, avui volem parlar aquí a la Randa Mar de pesca. Volem parlar de pesca i del Campionat del Món de Pesca a Boia, perquè tenim un aranyenc, Albert Gràcia Juli, que hi ha participat i, com deies, Marina, ha quedat cinquè per equips i també 35 en individual. Ens interessa aprofundir i saber exactament en què consisteix la pesca a Boia, on ha estat aquest campionat. Vaja, també venir-ne tots els detalls i per això podem saludar a l'Albert Gràcia Juli, que el tenim en línia. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Oriol i gens.
Bé, Albert, explica'ns una mica com ha anat la participació en aquest Campionat del Món de Pesca a Boia, Albert.
Molt bé, molt bé. Ha estat molt intens, com tots els campionats així d'aquest tipus de nivell, sobretot per el nivell de competidors. O sigui, hi havia francesos, italians, maltesos, bueno, érem 8 o 9 països, i d'una gent que pesca que fa gust de veure'ls. Evidentment, si estem allà, perquè tampoc ho fem malament, però dóna gust veure la gent com pesca i veure que hi ha gent que pesca molt millor que tu i que té unes tècniques que tu inclús encara desconeixes. I sempre aprens. Però bueno, en general, una experiència fantàstica i inolvidable, molt maco, molt xulo.
On va ser aquest campionat del món? On vas haver d'anar?
Va ser a Menton. Menton és la ciutat, l'última ciutat de la costa mediterrània de França, frontera amb Itàlia. És una població molt maca, molt turística, així s'ha... antiga casa, poble on estiuejaven els francesos de la ciutat i això, i té unes platges i unes zones, que això si vols després ho toquem, unes zones àmplies on hi cabíem pues, els 80 participants que estàvem allà separats per 10 o 15 metres, o sigui que si et pots imaginar és com un quilòmetre de platja per nosaltres, que és estrany, però vam pescar a platja aquesta vegada, sí.
Clar, perquè ara recordava l'última vegada que vam parlar que ens vas dir que pescàveu en ports, i comentàvem la situació dels ports d'aquí de Catalunya, on doncs no està permès i teniu moltes dificultats. En aquest cas vau pescar en una platja.
Sí, aquest cas és l'excepció, diguem-ne, europea. És una població que té molta afició a la pesca, que tenen molts pescadors, són un club bastant important, i han convertit aquella zona en un lloc pues, bé, interessant. És un tipus de pesca que és diferentíssim a la pesca del port, perquè has de llançar molt lluny, has de pescar amb boies més pesades. És un tipus de pesca que els espanyols en general no estem massa acostumats a fer. No estem massa acostumats a fer. Hauríem d'espavilar-nos amb coses que no solíem fer, tot i així, evidentment, clar que sí que ens defensem, ens defensem a tots els escenaris, i la prova és els resultats. Però és un tipus de pesca i una zona a la que no estem acostumats. Bueno, bé.
Sí, i ara em comentaves, Albert, dius, aprens molt d'aquestes competicions, dels teus rivals, gent doncs estrangera, i es pesquen molt millor, tenen tècniques que en aquí ni tan sols les coneixem. Exactament a què et refereixes, Albert? Com ens ho pots explicar, això?
Sí, t'explico. Diguem-ne que a nosaltres el fet de pescar a curta distància, sobretot amb el tema de llargues distàncies, quan dic llargues distàncies és... Quan pesques amb boia, evidentment, una de les coses que has de fer és veure-la, no? O sigui, veure la boia, perquè si no, malament. Per tant, ja a nivell de restriccions de visuals, has de pescar a una distància que per les boies que utilitzem, les boies que es comercialitzen i tal, ha de ser 15 metres, 20 metres, 25 metres de lluny, diguem-ne, des d'on estàs tu sentat, no?, pescant. Però aquí pescàvem a 70 i 80 metres.
Caram.
I per començar, tenir aparells o canyes que et permetin llançar aquesta distància, vull dir, jo de les 15 canyes que tinc, potser dues arriben allà, vale? Les boies que tenim, de les 100 boies que puc tenir, 5 les puc veure a aquesta distància. Clar, i què passa? Que els que coneixen aquesta pesca, els que són d'aquella zona... És just al revés, no? La majoria de canyes que tenen, i són canyes que inclús altres d'una força, una potència, que no sabíem que existissin en alguns casos per pescar amb boia, val? O sigui que són unes tècniques que nosaltres aquí... Ja, tampoc té més sentit que hi siguin aquí perquè no practiquem aquesta pesca, Vull dir que tampoc seria necessari ser un gran expert en aquest tipus de pesca. Va ser una excepció, és una excepció per la zona i les característiques de l'escenari.
Clar, això és el que ara pensava, Eric. Ara has descobert aquest tipus de boies, aquest tipus de canyes, i en compraràs alguna per poder-la tenir, però veig que si no té massa sentit tenir-la, potser deu ser cara i tampoc val la pena.
Sí, no val la pena. De fet, una mica la impressió general de l'equip espanyol, tot i que un dels equips espanyols va fer tercer, que és Pòdium, que està molt bé, és el que vas buscar, perquè el primer i el segon van ser dos italians, el tercer un espanyol, el quart un altre italià i el cinquè un espanyol. Vull dir, tots els països, els que millor ben pescaven ser els italians i els espanyols. Perquè això també diu bastant de nosaltres. Però, efectivament, el que no faran és una gran inversió en material que saps que realment utilitzes poc. Els italians de la zona, com que ja són més allà a prop d'aquella zona nord de França, ells sí que solen pescar més aquest tipus de pesca. Però nosaltres, no. Per el que faríem servir aquestes canyes i això, no val la pena una inversió així, no, no val la pena. Vull dir que no, el que t'explicava és que això, la sensació de la selecció nacional que vam anar allà, la selecció espanyola, era que encara Déu-n'hi-do, per no ser el nostre tipus de pesca, no ser una zona que coneixem massa, Déu-n'hi-do el bé que hem quedat, no? Vam quedar la sensació d'aquesta, que estàvem satisfets per les posicions que havíem quedat sense ser experts en aquest tipus de pesca.
I tant, no, no, sens dubte són uns resultats a tenir en compte, Albert. I quin és el premi que es rep en un concurs, en un campionat del món d'aquest tipus?
Sí, en principi és l'àrea més una mica prestigi. Hi ha dos categories, que és el premi per equips i el premi individual. Val? Va haver-hi ja un campionat del món, un campió del món, un segon, un tercer, fins a 10 que s'emporten diploma olímpic. És el premi és purament federatiu. Sí que és, a nivell mundial, si quedes a nivell federatiu, si quedes primer del món, els tres primers, hi ha una compensació econòmica, com a curiositat. Hi ha un organisme, no sé si quin organisme és a nivell estatal, a nivell de l'esport, ministerial, és una cosa oficial, dona uns premis monetaris, econòmics, als que guanyen algun tipus de títol. I en aquest cas també, amb la pesca també. Que a veure, que per el que parla informació així general, crec que són uns 4.000 euros si guanyes un campionat del món.
Home, mira.
Per aquestes...
Està bé.
Bueno, escolta, quan són...
I tant que sí. I ara, Albert, ens comentaves que bé, que ara ja amb aquesta participació al campionat del món, sembla que ja fins l'any que ve ja res, cap competició.
Sí. No, ara ja... Haig de descansar. Aquest any per mi ha estat un bon any. Campió de Catalunya individual, campió de Catalunya per equips, he participat al Mundial, escolta, ja en tinc prou. També ja n'hi ha prou, saps? No pots abusar tampoc, perquè al final pots arribar a cansar-te'n. Ara un descans, i ja fins al març, això, que ja comença a manejar la competició a títol social, aquí el Club de Pesca Mar Esport, ja comencem els concursos i l'activitat social. I aviat ja a conèixer doncs, on serà el Catalunya l'any que ve, el d'Espanya l'any que ve encara no se sap, els d'Europa sí, ja es van fer el trasllat. O sigui, el Mundial l'any que ve serà a Portugal. Si em classifico d'alguna forma, l'any que ve aniríem a pescar a Portugal.
Sí, molt bé.
El Mundial.
Mita, doncs... Doncs a classificar-se, clara, uns dies de descans, uns dies, uns mesos, de descans i no pensar en hams i canyes i boies i peixos.
Exacte. També fa falta, que després ho agafes amb més ganes i més empenta.
I tant, sí. I tant que sí. Ara pensava, Albert, els peixos que es pesquen, així que els pesques amb boi i tal en els concursos, es tornen al mar o què se'n fa? Es mengen?
Sí. No, es tornen vius.
Val.
Mira, una curiositat, espera que ho treguis això, perquè nosaltres quan pesquem des de port, portem el que en diem una xarxa, un rejón, es diu en castellà, en català, no sabia dir-t'ho, que el que fa és, el tenim agafat a la nostra cadira, i el que fa és mantenir el peix viu a dintre l'aigua, el tirem a l'aigua i està viu, és un sac, val, ample, que el peix es manté viu, i quan acabem el concurs, ho aixequem, ho traiem durant un minut, el temps de pesar-ho, i tornar-lo a deixar anar al mar. Val? O sigui que es mantenen vius, i els tornem vius. I allà a la platja, com que no podíem posar per les característiques de la platja, no pots deixar una xarxa penjant, val? I no podies tirar el peix a dintre. El que l'organització va posar va ser un cubell molt gros d'aigua amb un oxigenador. Hi ha un mètode que és, si tu poses uns peixos amb aigua, sense oxigenador es moren, val? Vull dir, s'acaba l'oxigen de l'aigua. Doncs hi ha unes eines que, també els pescadors, suposo que altres sectors, ho posen a dins del cubell i aquells peixos són vius fins que passa a pesar i els tornem a deixar l'aigua. Això va estar molt bé per part de l'organització.
Ah, molt bé. Veus? Una curiositat que ens ha agradat de saber, que m'ha vingut ara així al cap i dic, doncs, li pregunto.
Sí. A nivell federatiu hi ha molta cura amb això, però i en general els pescadors hi tenim cura amb això, Evidentment, com sempre hi ha excepcions, però nosaltres, jo disfruto més agafant un peix i tornar-lo a deixar anar a l'aigua que no pas emportar-me'l. Evidentment, algun de tant en tant, clar que sí, que ha fet el forn, ben bo que és, Però t'asseguro que si vaig a pescar i agafo 5 llogarros, 4 tornen a l'aigua.
Sí, clar.
És així.
I tant, home.
Jo, molta gent, que el que volem és gaudir de l'esport i que creixin i agafar-lo més gran la propera vegada.
Que clar, clar, això anava a dir, tampoc es tracta d'abusar, podríem dir, en portar-te això, 5 llobarros a casa i que després tampoc te'ls puguis menjar. Te n'emportes un, que és el que et menjaràs i disfrutaràs, i els altres, doncs, cap al mar altra vegada.
I que creixin i que reprodueixin. Això és una mica la consciència que des de fa anys intentem transmetre bueno, tot el que vulgui practicar aquest esport, no?
Mm-hmm. I tant.
A nivell federatiu, organitzatiu, de clubs, la que diuen en castellà, captura i solta, no? El catch and release, captura i solta, bueno, això és... Així ve de pesca i llibera, bueno, en català. Mm-hmm. Però això és el que practiquem.
Perfecte. Doncs, Albert, gràcies, Juli, gràcies per haver-nos atès aquesta estona i per haver-nos parlat d'aquest campionat del món, d'aquests bons resultats també aconseguits tant per equips com també de forma individual. I res, molta sort de cara a la propera temporada, que serà ja l'any vinent.
Moltes gràcies a vosaltres, Oriol, per donar-nos una mica de veu als pescadors també de canya.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Fem una petita pausa i tornem fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum 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 da dum dum da dum dum da dum 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 da dum 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 da dum dum. Life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way.
La xarxa.
A tarda són les 5 notícies. L'Escala encara un primer semestre de 2026 d'obres. D'una banda, el projecte tècnic per la